sé lo que piensas. Me tienes dando vuelta. Te vas y...
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que, com bé sabeu, i a més podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 15 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, hem despertat amb molts núvols que, de fet, encara continuen a hores d'ara a molts indrets del país. Són núvols baixos que no provoquen pluja. Els que eren una mica més gruixuts a les Terres de l'Ebre s'estan començant a retirar i les clarianes són completament dominants a l'Alt Pirineu i també a moltes comarques de Girona, sobretot a prop del mar. Ara bé, també hem de destacar que hi ha boira encara cap a la Catalunya central, sud, sobretot, i també al Pla de Lleida. Aquestes boires persistiran, o si més no, quedaran alçades en forma de núvols baixos. La resta de núvols es trencaran una mica i la tarda tindrà més clarianes. Per bé que les comarques de Tarragona, del sud de Barcelona, no s'acabarà de netejar el cel del tot. L'ambient fresquet, però no excessivament. Cap de setmana tranquil, amb molta boira a l'interior, persistent en el cas de l'altiplà central i el Pla de Lleida, i molt més sol a l'Alt Pirineu, amb nits fredes i tardes molt agradables, especialment la del diumenge. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats nosaltres parlarem d'alguns mites sobre l'alimentació. Ho farem amb la nutricionista de Sabadell, Laura Redondo. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista, avui per analitzar les incerteses judicials de l'Adana i alguns dels noms propis triats per formar part del govern de Trump. A partir de les 5 coneixerem la badalonina Eva Álvarez, que pateix una malaltia minoritària, i demà fa una gala solidària al Sarau de Badalona. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Joan Muñoz. Repassarem les estrenes cinematogràfiques des de Terrassa i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dissabte la zona esportiva de Can Jofresa acollirà una nova edició del cross escolar organitzat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Sota el lema Som Esports s'espera que l'activitat reuneixi més de 4.000 estudiants de primària, secundària i batxillerat de la ciutat i de tota la comarca, segons dades del Consell. Els juvenils de segon any donaran el tret de sortida de les curses a les 9 del matí, mentre que el tancament serà després del torn dels prebenjamins a les 12.55. Hores. La distància del recorregut variarà segons l'edat de des de més de 600 metres pels més petits fins a 2,4 quilòmetres pels més grans. Els primers 5 classificats de cada categoria i gènere rebran un premi, excepte Benjamí i Prebenjamí, que hi haurà medalles per a tots els participants. A més, també hi haurà un trofeu per als 3 primers equips dels centres educatius classificats. L'entrega dels guardons a les categories juvenil, cadet, infantil i alevi tindrà lloc el dijous, dia 21 de novembre, a les 6 de la tarda, a la plaça Vella.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell acull fins diumenge la festa del primer oli de Jaén per conèixer de primera mà els olis d'oliva verge extra que hi ha al sud d'Espanya. Seran a la plaça de l'Argut del Parc Catalunya i es podran tastar 32 varietats d'oli d'oliva de Jaén amb expositors que oferiran tast i venda directa de productes. El president de la Diputació de Jaén, Francisco Reyes, ha agraït l'acollida rebuda per la nostra ciutat.
Agradecer al Ayuntamiento de Sabadell y especialmente a su alcaldesa y al equipo de gobierno todas las facilidades que nos han dado para que esta fiesta vuelva a Cataluña por segunda vez. Cataluña es un territorio que valora, que conoce el aceite de oliva, que son consumidores de aceite de oliva y en este caso de aceite de oliva de calidad.
La festa del primer oli de Jaén fa 11 anys que se celebra i serà el segon cop que aterra Catalunya després de l'èxit que va tenir l'edició del 2018 celebrada a l'Hospitalet de Llobregat.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home veí de la comarca del Maresme, mort a trets aquest matí quan estava a la terrassa d'una cafeteria Montgat a la ronda 8 de març. Els fets han passat al voltant de les 9:10 quan un home ha disparat a un client que estava a la terrassa de l'establiment, dos trets al cap i després ha fugit amb moto. La persona que ha disparat la víctima seria un home de mitjana edat, segons testimonis, i ha fugit amb una moto model scooter de color negre, conduïda per una altra persona que l'esperava a pocs metres. César és cap regional operatiu metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra. L'escoltem.
Al moment en què s'ha obtingut la primera informació, hem activat un dispositiu Gàbia de nivell territorial per poder identificar, bueno, detenir, detectar i neutralitzar, en el seu cas, les persones que haguessin pogut tenir l'autoria d'aquest fet. S'han activat també serveis sanitaris del SEM, de suport psicològic, tant per les persones que hi havia treballant aquí com persones, possibles famílies que poguessin arribar al lloc. S'ha fet també l'aixecament de cadàver i a partir d'ara serà l'unitat d'investigació de Mossos d'Esquadra que seguiran les actuacions.
Els Mossos d'Esquadra, a través de la Sala Regional de Coordinació Operativa, han desplegat una operació de tancament especial per localitzar els autors. Els agents treballen en coordinació amb la policia local de Montgat, desplaçats al lloc del tiroteig, on també han intervingut 5 unitats del sistema d'emergències mèdiques i un equip de psicòlegs.
Gràcies, Santiago. I ara continuem el repàs de l'actualitat des del Prat de Llobregat. Ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. Els agrupaments Escolta i Guia, Anton Vilà i Conxita Busquets, així com l'Esplai Sant Pere i Sant Pau, denuncien retallades per part de la Regidoria de Joventut i Cultura, així com traves burocràtiques per poder desenvolupar la seva activitat de lleure. També assenyalen, en el cas dels caus, que no disposen d'espais adequats. A través d'un comunicat, les tres entitats assenyalen sentir-se desprotegides i oblidades per la corporació. Per tot plegat, han convocat una protesta demà dissabte a les 12 del migdia, a la plaça de la Vila.
Gràcies, Rocío. I de retorn a l'altra banda de Collserola, a Castellà, Rocío Gómez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, fa només un mes l'aqüífer de Castellà, amb el qual es nodreix bona part de la xarxa d'aigües del municipi, es punxava a poc més de 60 metres de profunditat. A principis d'aquesta setmana es punxa ja a 48. Per tant, l'aqüífer ha recuperat 12 metres. Una molt bona notícia que se suma a les dades de l'estació meteorològica de Cal Botafoc a Castellà, que diuen que aquest 2024 ha plogut el doble que l'any passat, amb 700 litres de pluja acumulada. El mes d'octubre ha estat el més plujós de l'any, amb 129 litres.
Gràcies, en Rocío. Acabem amb la crònica de Sant Cugat, com sempre, de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. La matemàtica i santcugatenca Eva Miranda ha estat guardonada aquest dimarts amb el Premi STEM Woman Award 2024. Un reconeixement que, segons explica, no s'esperava per l'ampli talent que hi havia entre totes les nominades. Així, ha rebut amb molta emoció el reconeixement. Especialitzada en l'àmbit de les matemàtiques, reivindica que aquesta ciència com una eina fonamental per a la societat. L'entitat entrega anualment el guardó amb l'objectiu de realçar i promocionar el talent femení en el camp de les STEM, que abracen les branques de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques. Professora i catedràtica de la UPC, Miranda és una matemàtica especialitzada en sistemes dinàmics, concretament en la geometria simplèctica, però més enllà de la branca científica, també ha centrat part de la seva trajectòria en la integració de les dones en aquest àmbit.
Com vaig dir al discurs, quan van mandar el premi, el seu discurs, no? De dir, no n'hi ha prou en trencar la barrera un cop, l'has de trencar moltes vegades, doncs aquest problema que tenim les dones, que és el postre de llibre, no l'hem de trencar un cop, l'hem de trencar moltíssimes vegades. És a dir, quan ja estàs, fins i tot jo, a la meva situació sexual, que és a nivell metal, periòdicament se'm qüestiona,
Pel que fa al futur més pròxim de Miranda, aquest passa per l'organització de la segona Olimpiada Matemàtica Femenina Catalana i pel foment de les places càtedra d'excel·lència enfocades a potenciar el talent femení. En l'àmbit de recerca, els seus projectes passen per l'anàlisi dels fonaments matemàtics que hi ha rere el moviment de l'aigua amb l'esperança de poder aplicar-los. Un estudi, per exemple, vinculable amb el pas de la Dana per València.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Quan ens trobem a les portes d'un cap de setmana entre Castanyada i Nadal, avui ens volem fixar en els hàbits saludables per mantenir un bon estat de salut. I és que en els darrers anys, sobretot a partir de l'era digital, han començat a circular molts mites i falses promeses per aprimar-se o bé per compensar els excessos. Anem fins a Alimenta 100, una consulta de nutricionistes de Sabadell per treure'n l'aigua clara.
Doncs per saber què hi ha de cert en aquests mites, avui parlarem amb la Laura Redondo i la Anna Edo, dos nutricionistes de Sabadell, perquè ens desmitifiquin o ens trenquin alguns prejudicis que tenim sobre l'alimentació. Començo amb el més famós, amb el clàssic de tots, que és que el pa engreixa. Què hi ha de cert en això, no? Fins a quin punt el pa és tan dolent com es pinta.
Vale, el pa al final és un aliment energètic. Vale? A mi no m'agrada veure els aliments realment com a calories, sinó com a energia, perquè els necessitem al final per seguir tot el dia. No? El tema dels carbohidrats s'ha parlat moltíssim, perquè sí que és veritat que hi ha gent que en consumeix en excés, però no és que un aliment com a tal t'engreixi, no? Tots els necessitem en el seu equilibri i al final tampoc podem demonitzar només un aliment, sinó que hem de tenir en compte el context del dia. Vale? Si és una persona que es mou moltíssim, que fa molta activitat física, que fa treballs nocturns, no? I necessita l'energia després de sopar, per exemple, doncs treure aquest pa, aquesta pasta, aquests arrossos, no tenen sentit.
Exacte. És el que comentava, no? El fet de menjar carbohidrat per la nit. Una mica va encarat això, el fet de que, per exemple, si tu no necessites l'energia, perquè evidentment és un aliment energètic i te'n vas directament a dormir, no necessites aquest pa. Però si després o estic un dia molt complet a nivell esport, a nivell pues, feina, etcètera, etcètera, o diguéssim que per la nit després te'n vas a treballar, sí que necessites, per exemple, aquest pa per la nit i no engreixa ni moltíssim menys. Vull dir, és que el teu cos realment ho necessita i té uns requeriments nutricionals que agraeix el cos.
En aquest sentit, la versió light sempre és més sana, no? O més recomanable.
Bé, en aquest punt sí que hem de tenir en compte, jo crec, que el màrqueting. Vale? Al final són productes molts cops focalitzats cap a la dona, no? Perquè tenim aquesta concepció que la dona ha d'estar en dieta o operació biquini, etc. Però al final un producte light sempre més un producte que li hem tret o greixos o sucres. Què vol dir? Si traiem alguna cosa, han d'afegir una altra cosa perquè tingui un gust similar. Si mirem l'etiquetatge de productes light, segurament veiem moltes més coses, no, que fan que aquest producte no sigui tan natural, no? I al més, a nivell de sabor perd moltíssim, a nivell de sacietat també, vale? Per exemple, un iogurt desnatat és molt més insípid, no soso, i sacia moltíssim menys que un iogurt normal, que al final és doncs, llet amb els seus ferments i poc més, no? Llavors, també hem de trencar una miqueta amb això.
Sí, el tema de la microbiota intestinal és el fet aquest, no? de que un iogurt a prop t'aporta els micronutrients necessaris, en canvi, per exemple, un desnatat el que normalment porta són edulcorants i el que fa precisament això és inflamar-te. Llavors, un iogurt grec en el seu bàsic t'aporta molta més proteïna, et sacia molt més, etc etc. Vull dir que en el fons el concepte de tot lo light és més sa, no.
I de manera similar també, la proteïna vegetal és millor que l'animal, no? Potser si agafem doncs un salmó o un llegum és millor que si no ens fem un tros de carn, per exemple.
Clar, és que a més en el món de la nutrició nosaltres sempre diem tot depèn. no? Perquè, per exemple, existeix la proteïna vegetal i la proteïna animal. Una proteïna vegetal tipus tofu, llegum, seitan, tempeh, etc., a nivell nutricional t'aportarà moltes més, molta més, ja no sols proteïna, sinó nutrients, vitamines, fibra, que no pas, per exemple, una carn vermella. Llavors, tot depèn, el mateix passa dintre dels productes vegetals, hi ha tot el processat que evidentment és molt més insà i allò, diguéssim que no té cap valor nutricional. Llavors, sempre és com una mica depèn.
Sí, jo al final penso que és una opció més, vale? I hem de saber triar entre aquelles opcions proteiques, doncs, amb millor qualitat, podríem dir, no? Perquè, per exemple, el peix, que últimament jo crec que la societat en menja molt poc, no? Els ous, no?, també s'han demonitzat moltíssim. Al final també són opcions bones, no?, la carn d'au, que ja només pel fet que existeix la carn vermella sembla que tot l'animal és horrible, no? Però al final jo crec que són opcions. Hi ha gent que sempre tria cap a la vegetal i em sembla també bé, perquè al final es pot dur a terme una dieta vegetal totalment saludable. Però sí que és veritat que en aquest cas jo crec que cal remarcar també el fet que no tindríem vitamina B12, vale? Llavors aquí jo ho dic perquè a vegades on trobo gent vegetariana, vegana, que no pren aquesta proteïna, no? I també és necessària. Llavors, al final, és una opció més i depèn de cada persona.
I així com demonitzem alguns aliments, no?, també ens santifiquem alguns altres, perquè com que té la lletra del Nutri-Score, doncs ja ens ho podem menjar tranquil·lament, no? Ens hem d'enfiar del Nutri-Score?
A veure, no. Directament no. O sigui, jo he vist absolutament bajanades respecte al Nutri-Score. És a dir, com per exemple, segons quins cereals que tu mires els ingredients i llavors el que té és olis refinats, sucre, o ja no sols sucre, sinó edulcorants sobretot, però el fet que potser perquè diguéssim el cereal dintre la gamma dels cereals són els menys insaludables, ja és com la A. I això arriba a confondre molt a les persones, perquè tu vas a comprar i no ens han explicat exactament què és el que realment és el Nutri-Score. Llavors, jo no em fiava. El principal és, en comptes de, no fixar-nos en el A, B i C, D, sinó girar la capsa, l'aliment, o sigui, el paquet, vull dir, i fixar-nos, sobretot amb els ingredients. Un aliment bo hauria de tenir 2-3 ingredients i que tu els localitzis, sàpigues què és, que no hi hagi un no sé què, no sé quantos, un tal, no?, que realment potser és sucre que està amagat, o altres conservants que són nocius per la salut.
Clar, perquè el Nutri-Score realment et diu dins d'aquesta categoria de producte, no?, com de bo o com de dolent és, però tots sabem que els processats són dolents i potser dintre dels processats aquest és el menys dolent, no? Entenc?
Sí, al final, per exemple, per cereals jo crec que és un cas boníssim, també les galetes, no? Moltes mares de nens, no?, que com són productes que tenim associat aquests infants, al final agafen aquests productes, no? Però és el que diu la Laura, al final hem de mirar l'etiquetatge perquè ens poden enganyar moltíssim. O sigui, el màrqueting considero que ha fet molt mal, també ha fet de bé, però molt mal en aquest sentit. I és això, al final té en compte només certs nutrients, per exemple l'oli d'oliva, que és un producte que evidentment s'ha de menjar amb la seva quantitat moderada, no?, però és un aliment molt cardiosaludable. Vale, bueno. Llavors, el Nutri-Score, no recordo ben bé si és C o alguna cosa. Sí, no és A. Vale? Llavors sí que ho hem de mirar molt, ho hem d'agafar amb pinces al final el Nutri-Score. Sí. De fet, jo crec que els nutricionistes no els fem un cas. Que va.
També es diu molt que s'ha de menjar 5 vegades al dia. I aquí imagino que ja em direu, bueno, depèn, no? També les dues m'assenteixen, no? Però fins aquí un punt, doncs, aquesta gent que ja s'organitza la dieta amb aquestes 5 menjades que han de ser sí o sí necessàries. Fins aquí un punt és tan, no?, matemàtic això.
Sí que és cert que s'aconsella una mica distribuir l'energia ingerida en diferents moments del dia, vale? Per no una mica sobrecarregar l'estómac, l'intestí, etc. Vale? Però no fa falta fer 5 àpats, no? Hi ha molta gent que no té gaire gana i no? I amb 3 t'és suficient. Escolta, doncs amb 3, si estàs bé, genial, no t'has de forçar a menjar, vale? Però sí que és veritat que, no sé, hi ha gent per perdre pes, no? Deixa de fer menjades, no? I de 5 que faria perquè té gana, en fa 3 i ho passa malament. Doncs en aquests casos sí. O sigui, depèn molt al final del que el teu cos et demani.
Relacionat amb això també una mica el fet de que et diuen que t'has d'aixecar de la cadira amb una mica de gana sempre. Ens hem d'aixecar amb una mica de gana?
No, jo no estic d'acord que t'has d'aixecar amb una mica de gana, perquè és que quan ja comences a valorar el fet aquest d'aixecar-te amb gana, el comptatge de calories, l'únic que guanyes, per dir-ho d'una manera, i faig així com... és el fet d'agafar ansietat, nervis... llavors, no és aixecar-te amb gana. Tu has de saber què és i escoltar sobretot el cos. Jo sempre dic el mateix. Escolta't, coneixe't el teu cos. I això sí, i això és fonamental pel fet de tenir una alimentació adequada i equilibrada. I és saciar-te, sentir-te bé i saber, i important, que a la següent ingesta que facis de dinar, sopar, de berenar, etc., no vagis amb gana. Això és fonamental. I això s'aconsegueix a base d'una alimentació equilibrada. És el que dèiem al principi dels carbohidrats. Si tu per dinar, m'invento, després per tarda vas a entrenar i després per dinar menges una amanida i alguna cosa a la planxa, evidentment t'aixecaràs amb gana i tindràs gana tot el dia. Això no és saludable. És que ni a nivell físic ni a nivell mental.
I el dejú, també, que ara s'ha posat molt de moda, no? Aquest dejú, el dejú intermitent, hem d'intentar no sobrecarregar el nostre sistema digestiu, no? Però fins a quin punt també l'hem de deixar en dejú durant hores.
Sí que és veritat que el dejú ha donat molt de parlar, no? Des del meu punt de vista, jo crec que la Laura estarà d'acord. Una persona, per exemple, amb problemes gastrointestinals, no, digestius, hi ha gent que li va molt bé, vale? Perquè el seu sistema digestiu és això, descansa una miqueta i aquesta sintomatologia es rebaixa. En aquests casos, ho accepto bé, vale? Sempre que no hi hagi gana per darrere. Vale? Normalment és un tipus de estil de vida, no de dieta, que podríem dir, que segueix gent per perdre pes. Vale? I no té cap sentit, no? Perquè al final, si hem d'estar irritables, passar gana, angoixats, amb estrès, molta gent acaba amb afartaments i això al final és contraproduent. És molt millor, doncs, menjar més àpats, no? Fer més àpats i poder treure't aquesta angoixa, no, de per mig, perquè ser una dieta, no, aquest dejú intermitent al final et fa estar irritable, falta d'energia, és que no tindria cap sentit seguir-la.
I llavors, els primers estudis que es van realitzar respecte al dejú intermitent, aquests primers estudis estan enfocats a l'home. Llavors, les dones, com bé sabeu, tenim un sistema hormonal que és totalment diferent al de l'home. Què s'ha averiguat ara? També els estudis venen i evidentment d'aquí uns anys pues, hi haurà altres estudis diferents, no? Però el que s'averigua ara és que sobretot les dones que fan els dejús intermitents, que són més de 18 o 20 hores o 24 hores descans, 24, saps? Són molt heavies i que està demostrat que a la llarga poden portar problemes a nivell hormonal. Llavors, s'ha d'anar molt de compte el tema de les modes, el que diu l'Anna, totalment d'acord amb el que comenta. Hi ha persones que realment els hi va bé, però agafem amb pinces i veiem realment què és el que requereix aquesta persona per fer un dejú intermitent. I en el cas de les dones, sobretot, tenim molt en compte la part hormonal.
Però a l'hora de trencar aquest dejú, no?, quan esmorzem, l'esmorzar és l'àpat més important del dia? Allò que diuen esmorza com un rei, dina com un príncep i sopa com un pobre, és així?
No, la veritat és que no. Sí que molta gent, i aquí també ho adapto molt, depèn de la persona, i la gent es lleva amb gana, doncs menja, no? Simplement a començar el dia amb aquesta energia que necessites. Però molta gent que es lleva i l'últim que vol és menjar, no? Fins passar 2-3 hores, doncs no t'has de forçar. Vale? Al final menja quan tens gana, vale? Sí que igual amb aquesta organització, no?, de cada dia més o menys horaris similars, etc., perquè el cos no s'alteri de més, però no ha de ser l'àpat més important.
Molt bé, doncs moltes gràcies a totes dues per haver-nos, doncs, aclarit una mica aquests conceptes sobre l'alimentació i poder tenir més criteri a l'hora d'anar a fer la compra, per exemple.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
la tarda no et desconnectis. Connectar.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats ben llocs per transformar en divertits aquells moments que no van ser. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Ja que no te'l puc pintar de veritat ben llarg per veure tot el divertit, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Imaginaré que el viatge tampoc no va ser tan llarg. Imaginaré que era tan bonic, fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Per transformar en divertit tot allò que no va ser. Per transformar en divertit allò que recordo llarg i trist. Tan llarg, tan trist, però que de fet tant no va ser.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Dos quarts de 5 de la tarda i ens disposem a obrir aquest espai d'opinió, la tertúlia Tres Bandes, per última vegada aquesta setmana. Sabeu que és divendres. Però avui continuem parlant de temes d'actualitat, temes importants, temes seriosos, i ho fem amb el Jordi Pasqual, que és periodista i ens acompanya a l'estudi. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
També ens acompanya el Rubén Iglesias, que és actor, i el tenim al Prat. Rubén, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. I a Sabadell tenim el Quirze Casablanques? El tenim?
Hola.
A punt?
Sí, sí. Em veig, Quirze... em sembla que sí que em teniu, no?
No, no, no el tenim. Bé, doncs de seguida que tinguem notícies el saludarem i l'incorporarem a la tertúlia. D'entrada, avancem i comencem amb el primer dels temes que teníem previstos per parlar de la Dana, però ara ja de les conseqüències que se'n poden derivar a través de les denúncies que s'estan acumulant, podríem dir, els jutjats. Per cert, que precisament avui ha estat el dia de la compareixença del president Mazón davant les Corts Valencianes, i la veritat és que no hi ha hagut sorpreses que sapiguem. Segons el previst, doncs, ha repartit crítiques, ha assumit part dels errors, potser amb la boca petita i sense especificar gaire el què, i ha anunciat una nova vicepresidència i una conselleria d'emergències i exterior. Res de nou, el que més o menys es anava comentant aquests dies. Però sí que ens centrarem avui en les qüestions jurídiques, és a dir, quines conseqüències hi poden haver si hi ha possibilitats, doncs, que algú assumeixi les seves responsabilitats a través de d'aquests possibles judicis que s'encarin, i la veritat és que no sembla una tasca fàcil tenint en compte precedents amb altres desastres que s'han produït també en el País Valencià. Repassant així molt ràpidament, hi ha diferents demandes anunciades, algunes de presentades al Tribunal Suprem o al Tribunal Superior de Justícia. Hi ha, des de la Plataforma Ciutadana Justícia per València, el sindicat CGT, el Partit Compromís i fins i tot alguna de particular. El que passa és que quines possibilitats té tot això que acabin evolucionant i que acabin tenint conseqüències per a algun dels responsables.
Hola.
Tenen recorregut...
Hola.
Ai, Quirze. Quirze.
Ara, hola.
Hola.
Hola, què tal? Bona tarda.
Benvingut.
A tothom.
Estava explicant a la porta i no et fèiem ni cas.
molt bé.
No, és que t'havíem saludat, però no teníem resposta, dic que això és, sí, que és encara que, no el sí, tenim sí. A punt.
Sembla ser que m'havien posat un micro que no estava massa
no
per,
estava
la, per
fi,
la feina,
no?
Diguéssim.
Molt bé. Doncs el Quirze de Casablanques és graduat en Humanitats i habitualment també ens acompanya a les tertúlies. El que us comentàvem, què implica que hi hagi, doncs, aquestes denúncies, aquestes demandes, i quin recorregut poden tenir? Què espereu?
Jo el recorregut el desconec, perquè és una mirada jurídica d'enxar-se molt i em costa, com a periodista, tindre el coneixement de causa purament jurídic. Jo crec que sí que és evident que cal diferenciar dues coses, no? Hi ha una responsabilitat sobre la gestió de la tragèdia en el moment que ja ha passat, i per tant, si els serveis d'emergències arribaven a temps o no, si s'acceptava l'ajuda de bombers externs o no, com s'havia organitzat el voluntariat, on hem vist també que hi ha moltes negligències, però que en el fons no crec que tinga un recorregut jurídic, perquè no ha costat la vida de ningú. En canvi, no haver avisat a temps a la ciutadania, una competència que tenia la Generalitat Valenciana, sí que és una responsabilitat que per a mi és més que política, perquè en base a no exercir les teues funcions, el que has pogut cometre, que és el que es denuncia, no?, és un homicidi imprudent, no? Per tant, el recorregut legal d'això se m'escapa. Sé que han hagut altres desgràcies en què no ha tingut recorregut, per tant, suposo que haurem d'estar pendents dels tribunals i a veure quin és l'argumentari també de la part demandant, no? Però crec que té tot el sentit del món. De fet, en les manifestacions que s'han acumulat, i sobretot la de València del dissabte passat, la gent cantava un càntic que jo com a valencià també havia cantat en el seu moment quan els governs pretèrits ens robaven de forma ja descarada, que era el càntic del president a Picassent. Picassent és on està la presó més propera a València. En este cas hauria de ser a Fontcalent, que és la presó més propera a Alacant. Ell és d'Alacant, rima igual, per tant ens pot servir. I crec que té tot el sentit del món, no?, que la ciutadania estiga exigint aquestes responsabilitats més que polítiques, perquè no tant per la gestió posterior, sinó per el no avís previ, hi ha una responsabilitat que és molt més que si dimitís no sé qui, que si crea una conselleria o qualsevol decisió política que es pugui prendre.
Com ho veieu, Rubén?
Bueno, crudament parlant, no té cap recorregut aquestes demandes. Mira, jo sóc estudiant de dret també, i el meu treball de final de grau va precisament sobre litigis estratègics, és a dir, denúncies que han creat precedents. I és veritat que el que deia el company, de que, bueno, ha hagut casos similars en els que no ha hagut una demanda, o sigui, una sentència que condemnés la mala praxis en accions, bueno, de catàstrofes. Va passar la pandèmia, eh? I jo crec que aquí, per poder condemnar algú, s'hauria de demostrar la mala fe, per així dir-ho. i és molt difícil demostrar la mala fe. És molt difícil.
Clar, perquè algú comentava que la incompetència no és delictiva.
Efectivament, això vull dir. És a dir, tu pots ser un incompetent, pot tenir responsabilitats polítiques, segurament les tingui, però responsabilitats criminals s'hauria de demostrar una mala fe. I jo, que tinc molt clar qui ha sigut el màxim responsable, i coincideixo amb el company que parlava, vale, puc creure que hi ha hagut una incompetència enorme, però no una mala fe. Per tant, això és el que, això és la, el que declinaria la balança a que pogués haver una acció judicial en contra dels responsables.
I que clar, un es pot preguntar, des de els que presentin aquestes denúncies, quin recorregut pot tenir això en el temps? És un deteriorament de tot plegat, perquè en el cas, per exemple, de l'accident del metro de València de 2006, encara parlàvem fins fa poc.
Bueno, o sigui, això va tenir...
És una tasca tan complicada haver de seguir tot aquest procés judicial, contrastar bé les informacions que arriben d'una banda i de l'altra, que al final l'únic que fa és deixar aquesta ferida oberta durant temps i temps.
Sí, sí, és veritat que amb el metro de València, arrel d'investigacions, de comissions parlamentàries, investigació o tal, s'hi va portar unes responsabilitats polítiques i va veure una resposta política per part de la població electoralment, vull dir, i jo crec que amb això passarà el mateix. Ara bé, si el que en parlem és d'un recorregut judicial, pensant amb el cap, no amb el cor, jo crec que no té cap recorregut.
Tot i això, jo crec que hi ha una diferència entre el cas del Metro de València i la Dana, que és que el Metro de València no deixa de ser un accident per un excés de velocitat en un túnel. Això, bueno, si hi ha algun responsable, en tot cas no és el polític de torn. Qui sí que tenia la responsabilitat d'avisar a la ciutadania a temps, i a temps, entenc que és difícil de preveure si plourà més o menys i com baixaran els rius, però el moment que ja comences a tindre rius a punt de desbordar o desbordats i encara no has emès l'alerta, és d'una responsabilitat política greu.
Jo, es va banalitzar.
Sí, jo entenc perfectament el que diu el Rubén. O sigui, hi ha una interpretació judicial que, si dius que ha de demostrar que hi ha mala fe, doncs és molt difícil demostrar que hi ha mala fe, i perquè segurament igual ni n'hi havia, no? Vull dir que simplement era incompetència totalment i ja està.
De totes formes, jo tornant una mica enrere sobre el que deia el Rubén de que la incompetència no és delictiva, doncs penso que això potser s'hauria de corregir, perquè és que, a veure, estem veient, i ara jo no personalitzo, però estem veient gent al front de càrrecs de molta responsabilitat que haurien de començar per saber ells mateixos quan es presenten, quan es postulen per aquest càrrec, que són uns incompetents i no s'hi haurien de presentar. Aleshores, penso que això, si precisament la legislació la fan els parlaments, doncs potser els parlaments haurien de corregir aquest fet de que la incompetència no és delictiva. Vull dir, presentar-se a un càrrec sent un incompetent hauria de tenir càstig, que vols que et digui? Perquè és que la veritat és que s'estan sentint unes cosetes últimament. Vull dir, aquella que era la responsable de les emergències, que no me'n recordo com es diu, i dic que no volia personalitzar, i ara estic personalitzant, però aquella senyora va dir que ella no sabia que es podien enviar alertes a través dels mòbils.
Cony, la consellera de Justícia i d'Interior.
Sí, però sí, era la responsable de les emergències, no sabia això. Hosti, doncs qui ho sap, doncs, si no ho sap la responsable d'emergències? Vull dir, perdona, aquest punt és gravíssim.
Ja, és que els afectats, els afectats, Quirze, tu els hi dius això, que la incompetència no és delictiva, i es pujaran per les parets perquè per no ho entendran, perquè necessiten que, una resposta i necessiten que bueno, trobar algun culpable en aquest cas. No sé si l'única manera que tenen de castigar és a través de les urnes.
No? Potser sí, però ara estem lluny de les urnes, ara no toca aquest tema de les urnes, com bueno, deia. El que sí toca és fer front al problema que hi ha plantejat. Llavors,
això per suposat.
Sí, però vull dir, a veure, fes front al problema, un cop hagis fet front al problema, destitueix els que t'han ajudat a fer front al problema, però que són responsables, i a darrere d'això potser sí que dimiteixis. Però primer fes front i que t'ajudin els que anaven al teu darrere, que tampoc han estat a l'altura, i després dimiteixes. No sé si va per aquí, no sé si ho veieu així, vull dir que... Perquè ara estem veient a qui castigarem, a qui li fotrem la punyeta, a qui el fotrem a la presó. Perdona, si hi ha feina, hi ha una altra feina ara. I és molt més urgent i molt més greu. Hi ha gent que estan amb una mà davant i l'altra darrere, per dir-ho d'una forma. Vull dir, punyeta, resolguem aquest problema i no ens cuidem tant de qui ha d'anar a la presó, de qui ha d'anar a Picassent o a Fontcalent, com deia el Rubén fa un moment. Però això ja ho resoldrem més endavant. De moment resolguem el problema, aquell que se li ha ensorrat la casa, aquell que ha perdut el negoci, aquell que ha perdut família... Que no pararà de plorar amb el resta de la vida, però vull dir, d'una manera se li ha de buscar la manera que tingui un consol, i després ja fotrem a la presó qui sigui.
Però és que una cosa no treu l'altra, eh? Ja. Vull dir que sí que pot ser prioritari, evidentment, i lògicament, però que tanmateix es pot seguir fent una via paral·lela dins de l'àmbit de la política, perquè és que esperar, què has d'esperar? Vull dir que...
Jo crec que es poden crear els mecanismes de tot el sistema d'ajuts, de suports que han anunciat, i donar un temps prudencial perquè tot això comença a funcionar, i el moment que has creat el mecanisme, l'administració, com ja com a procediment burocràtic, no? Ha de poder seguir avançant i en aquest moment formalitzar la dimissió i llavors convocar eleccions, que per cert el País Valencià, com va accedir a l'autonomia, era per un article constitucional que inicialment no preveia el poder dissoldre les Corts, ha sigut posteriorment que s'ha obert aquesta via, no? I de fet crec que van ser les primeres eleccions que es van convocar de forma avançada, per tant ja tenim el mecanisme.
Les del 2019, que es van fer amb les generals.
Exacte.
Sí, sí.
Llavors, És el primer moment, vull dir que ara que ja tenim el mecanisme creat es pot fer sense cap problema. Jo entenc que en tot cas s'ha de calcular quin és el moment òptim per a que la dimissió, dissolució de Corts, convocatòria electoral no afecte a la tramitació d'allò que és urgent, però sí. El president si tinguera la voluntat de dimitir, té la potestat de fer-ho, i si tinguera la voluntat de dimitir, que ja ha demostrat que no, podria dir, de moment no ho faig, em compromet a que en el moment que tinguem tots els mecanismes creats, dissol les Corts i convoque eleccions. Això podria fer-ho, i el tema és que no té la voluntat, per tant, bueno, podem dir així si hauria de dimitir o no, però ja ha demostrat que si és per ell, no. I de fet, pel seu partit polític, que en algun moment l'havien qüestionat, quan parlaven del comandament únic si havia de ser de l'Estat o de la Generalitat, quan deien que la Generalitat no arribava i de certa manera estaven qüestionant la seva acció política, en canvi els últims dies i última setmana llarga han tornat a tancar files al seu voltant. Per tant, no sé fins a quin punt té una pressió política forta dins del seu propi partit que el pressionara a fer això. A mi em sembla que en l'última setmana la pressió aquesta com a mínim ha baixat de nivell, i per això la intervenció d'avui en les Corts Valencianes no ha anat ni de prop en la línia d'assumir responsabilitats més enllà d'un perdó genèric.
De totes maneres, és el que parlem, eh? O sigui, jo crec que la importància no està en quan s'han de prendre aquestes decisions polítiques o judicials. És veritat que ara el moment és, en aquest moment, l'important és reconstruir. Però en algun moment s'hauran de prendre mesures principalment polítiques, i després parlem de judicials. Jo crec que judicials no arribaran enlloc, ni ara ni més endavant. Però bueno, jo crec que sí hi haurà unes mesures, bueno, unes accions polítiques i no és el moment ara, però bueno, habrà, habrà
això ets el Jordi, oi? El que parles ara
no és el Rubén, és el Rubén. Que no li notes l'accent, Quirze? No li notes l'accent al Jordi?
Ara em fa la feita que estava intentant corregir-se, el Rubén. No, però, o sigui, això era un resum, o sigui, això últim que s'ha dit era un resum del que deia jo. Ara no toca, ara toca una altra cosa, ja ho farem. Ja està.
No sé, jo crec que també hi ha una altra cosa a tindre en compte, que és que molts dels afectats no veuen només una deixadesa de funcions per part del govern de la Generalitat, aquí jo crec que clarament acusen de forma principal en tant que era el responsable de donar l'alerta en el seu moment, sinó en el moment de la resposta, també la resposta que ha donat l'Estat. El govern espanyol en cap moment va prendre la decisió, tot i haver-ho pogut fer, de prendre el comandament únic quan la Generalitat estava no només fent coses malament, sinó més totalment desbordada, i per tant també hi ha molta gent que assenyala així. De fet, això està donant ales a discursos de dreta i d'extrema dreta en què demanen només la dimissió de Pedro Sánchez i no de Carlos Mazón, tot i ser el president de la Generalitat. De fet, també hi ha denúncies presentades en contra de la directora de l'AEMET i del propi Pedro Sánchez, no? Que encara li veig menys recorregut, si em permeteu.
Bueno,
no?
Jo és que crec que, si parlem de forma pràctica, jo crec que declarar una emergència i que la gestió es portés des de Madrid crec que és una cosa poc pràctica. Qui coneix millor el territori que el propi president de la Generalitat?
Això és el que va dir el president Sánchez.
Sí, però igualment a nivell de capacitat d'enviar recursos quan la Generalitat estava no acceptant que enviaren recursos, per exemple, els bombers de la Generalitat de Catalunya, no? Sí. O fins i tot ajuda que venia des de França, potser l'Estat ho haguera fet diferent. Per tant, que tu prengués el comandament des de l'Estat no vol dir que estigués en relació amb la gent experta en emergències, en aquest cas del País Valencià, per a poder intervindre. Jo ho dic, no ho dic perquè tampoc sé que hagués sigut millor, però ho dic perquè sé que hi ha una part de la ciutadania valenciana que també que no expressa este malestar i no podem caricaturitzar-ho només com és la dreta instrumentalitzant. Hi ha gent que té un malestar real i una preocupació perquè se sent desemparada per part dels dos governs, i això potser també ens ha de portar a parlar de responsabilitats, no tant de l'origen, del previ, sinó més bé de com s'ha gestionat també per part del govern de l'Estat.
Molt bé, us sembla que deixem de moment el tema de la Dana i les seves conseqüències. Ens n'anem al que està passant als Estats Units després d'haver guanyat les eleccions a la presidència de la Casa Blanca. El senyor Trump està fent la tria acuradíssima dels seus estimats per l'equip de govern. Elon Musk era un dels candidats anunciats a bombo i plateret, pràcticament el que no sabíem era a què el dedicaria el senyor Trump, i sembla que serà l'encarregat, un dels encarregats, perquè ja seran dos, del Departament d'Eficiència Governamental. Què farà això? Doncs, segons les indicacions del senyor Trump, haurà de desmantellar la burocràcia, retirar regulacions excessives, retallar despeses innecessàries i fins i tot, doncs, liquidar part del personal, no? Però, clar, això que en un altre moment o vist des d'un altre punt de vista, doncs, a veure, alleugerir la burocràcia és una cosa que estem reclamant aquí també, no?
I tant, i
però
tant.
Com que potser les tisores d'Elon Musk o del senyor Trump són més allargades, ens fan una mica de por, semblen la serra de Milei, no?
Mira, com està passant ara en l'estudi Ramon Bernils, que es preparen per al correfoc.
Sí, ens hem quedat a les fosques. Bueno, a les fosques no, tenim llum a dins, però la finestra se'ns ha quedat.
Sí, no, jo crec que és evident que quan posicions com la que defensa Trump i Elon Musk, per extensió, plantegen aquesta mirada, el que acaben fent és reduir a la mínima expressió molts serveis públics que sí que necessiten també de més recursos. Vull dir que l'eficiència és important, perquè l'eficiència no es convertisca en privatització, i jo crec que la preocupació que han de tindre en Estats Units, a més un país que ja té una lògica molt diferent a l'europea en quant a com han de ser els serveis, perquè són eminentment privats, només cal mirar la sanitat, no? Doncs bé, s'hauran de preocupar, perquè al final quan l'Estat per força, tal com funciona ara mateix el món, en aquell entorn on més o menys la socialdemocràcia ha fet alguna cosa, encara que la socialdemocràcia en Estats Units podem posar-la molt entre cometes, és que quan l'Estat té més força té més capacitat redistributiva i per tant les classes populars i gent que té més necessitats no és que ho tinguin molt més fàcil, però té més recursos per a compensar aquesta desigualtat i que se li garantisquen els drets. Si la línia, tal com sembla, és precisament atacar això, les classes populars dels Estats Units ho tenen molt fumut.
Doncs són precisament les que ho han votat, no? Pràcticament.
Sí, això és una anàlisi complicat de fer-se. Sí.
El tema és l'història de l'altra vegada. Et prometo, tu creus i em votes. Si hi ha prou, no sé si en un moment donat la gent amb el cap fred diuen sí, és molt desitjable això que em promets, però m'ho promets tu i de tu no me'n fio, per tant no et voto. No ha passat això. Com l'altra vegada ha tornat a guanyar aquest senyor amb unes promeses que ja veurem com les complirà o si les complirà. Torno a dir, seria molt desitjable també aquí a Catalunya. Vull dir, jo ho sé de primera mà pels docents. Els docents no tenen temps de donar classe perquè han de resoldre la burocràcia en aquest país, saps? Vull dir que això seria molt, molt desitjable, però em repeteixo més que l'all, com que m'ho promets tu i de tu no me'n fio, doncs no et voto i punto. I em fa l'efecte que la cosa ha anat per aquí, eh?
Rubén.
Bueno, a veure, és que...
Complicat, eh?
Bueno, el problema és que Trump... No, és que el problema és que Trump és un aficionat a la política que no té ni idea de com funciona la política i està jugant a ser polític. I, clar, això ho és un poble i està graciós. Quan ho és el principal país del món, em dona por, ¿vale? Però el primer govern que va tenir, a diferència d'aquest, és que hi havia més perfils, malgrat les diferències que tinc, més polititzats i més tecnocràtics. Però és que ara ha fet un govern a la seva imatge i semejança.
Amiguisme,
ha fet un govern d'aficionats.
Amiguisme d'aficionats, al cap, eh?
Sí, de friquis. I hi ha posat a Elon... Sí, bueno, ho sento, però...
Sí, home, sí.
No? I, bueno, i l'última és això de que hagi posat a Elon Musk com a secret, bueno, ministre, per així...
Per dir ministre, per entendre.
Bueno, secretari, però tal. I, bueno, no sé, jo, per resumir el nomenament d'Elon Musk, bueno, puc dir que Calígula va nomenar el seu cavall cònsul i jo crec que era millor nomenament que aquest.
Sí, vull dir que a Calígula segur que li va anar bé, eh? Vull dir, per comparació segur que li va anar bé.
Saps? I, a més, li ha donat a Elon Musk les competències de... Bueno, fa uns dies va presentar aquest, el projecte 2025, saps? Que era un projecte que parlava de il·legalitzar el divorci sense culpa, il·legalitzar l'avortament a nivell nacional, en tots els casos, vale? il·legalitzar els anticonceptius, pujar l'edat de jubilació, recortar les prestacions, retallar les prestacions en seguretat social, permetre que els segurs, ja no parlem de sanitat pública ni més, no, que els segurs mèdics puguin dir a la gent que si té antecedents mèdics, que no els accepten. Eliminar el Ministeri d'Educació. O sigui, així, moltíssimes mesures. I aquestes mesures del projecte 2025, l'encarregat de portar-les a termes és Elon Musk. No sé, és que...
Home, ara que parlàvem de l'àmbit de la salut, el responsable, que també el té ja seleccionat,
sí,
és un antic advocat especialitzat.
Sí, Robert Kennedy.
Sí, que no té formació mèdica ni científica, que podries dir, mira, això encara sí saps envoltar-te d'un bon equip, no?
D'un equip de professionals. I que políticament Robert Kennedy Jr. es va fer famós quan la pandèmia pel seu negacionisme a la vacuna.
Exacte.
Perquè aquest home no el coneixia ningú, només per el seu cognom, i políticament va començar a sonar arrel de les seves declaracions antivacunes quan la pandèmia. O sigui...
Doncs anirem veient, doncs tots aquests perfils que, mira, el Rubén els ha anomenat friquis, doncs tindrem un govern nord-americà que seran els friquis de Trump.
Els friquis de Trump. Mira, un títol de pel·lícula ja, escolta.
Sí. Molt Jordi, bé. Rubén Quirze, que tingueu un bon cap de setmana. Igualment, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Una abraçada.
Adéu-siau.
A tots.
Gràcies. Adéu. 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 Adéu.